Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Que els cristians facin créixer l'amor i la germanor i s'allunyin de les baralles i dels conflictes. Així s'expressava aquest diumenge el cardenal Joan Josep Omella referint-se a les conseqüències de les inundacions a la Mediterrània i durant la missa diocesana a la catedral per les víctimes de la Dana a València i en altres llocs. La situació continua sent, més enllà d'això, molt complicada, alhora que l'onada de solidaritat fa sortir el millor de la condició humana, que és precisament la generositat i la donació sense límits. En parlarem també amb una entrevista, després del bloc informatiu, a l'arcabisbe de València, Enrique Benavent. Tot això és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dilluns 11 de novembre, memòria de Sant Martí de Tours, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, que el Consell de Ministres ha aprovat 110 mesures per als afectats per la Dana amb un valor de 3.765 milions d'euros. Aquest nou paquet d'ajuts contempla també restriccions als acomiadaments i permisos retribuïts. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que també ha detallat que fins a 400 empreses han sol·licitat ERTOs per un valor total de 9.000 treballadors i més de 2.800 persones ja han sol·licitat ajuts directes per fer front a la pèrdua dels habitatges i altres béns materials com electrodomèstics o roba. Qui també ha comparegut aquest matí ha estat el president valencià, Carlos Mazón, ho ha fet des de Torrent, admet que s'han pogut cometre errors, però això sí, continua culpabilitzant el govern espanyol. Creu que no es va posar atenció suficient a la Rambla del Pollo, tot i que recorda que no és competència de la Generalitat Valenciana, i també ha insistit que no és membre del CECOPI, el Centre de Coordinació d'Emergències. D'altra banda, també admet que no està preocupat per la seva posició personal i que totes les explicacions estrictament polítiques les donarà aquest dijous, quan comparegui a les Corts Valencianes. Segons El Confidencial, el president valencià ja estaria preparant una reestructuració del Consell. N'estarem molt pendents perquè reforçaria la figura de la vicepresidenta Susana Camarero. I atenció, perquè ho hem sabut també aquest migdia, Ignasi, han arxivat provisionalment la causa contra Íñigo Errejón per violència sexual, tot plegat a petició de Carla Vall, és l'advocada de la denunciant. Recordem que Elisa Moulià havia de comparèixer aquest dimarts en qualitat de testimoni i el mateix dia que havia de fer-ho també Íñigo Errejón. Després de la petició de l'advocada de l'actriu, el jutge ha acordat la suspensió provisional de tots els actes processals. També n'estarem molt pendents sobre el cas Íñigo Errejón.
I tant que sí. Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha tornat a dedicar aquest diumenge un pensament als valencians que han patit aquests aiguats per la Dana. Va ser al final de l'Àngelus, de la plaça de Sant Pere del Vaticà, on va tornar a preguntar si la gent estava fent alguna cosa per València. D'altra banda, l'abadia de Montserrat ha comunicat aquest dilluns que el religiós benedictí de la pròpia comunitat, que havia estat denunciat per haver mantingut relacions amb un menor l'any 2019, ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a 2 anys de privació de llibertat al monestir. Ha confirmat que assumirà el pagament íntegre dels 20.000 euros per la indemnització de la demanda i reitera la seva condemna a tots els abusos. I el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, ha dit en una entrevista a Ràdio Esdel que la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya és un gran fòrum de promoció del dret bàsic a l'arribar a la llibertat de creences. I com us dèiem ara fa un moment en començar, després del bloc informatiu entrevistarem l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, per conèixer l'última hora de tot el que està fent l'Església per les víctimes i els damnificats de la Dana. I els últims minuts seran per a la secció La Veu de Càritas, amb actualitat i agenda. Avui, un testimoni molt especial, el de Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la junta de la qual està formada també per un representant de Càritas Catalunya. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i la Montserrat Creus avui també coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El cardenal Joan Josep Omella ha presidit aquest diumenge al vespre a la catedral de Barcelona la missa diocesana per les víctimes dels aiguats causats per la Dana a la Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa i Andalusia. En una celebració transmesa per Ràdio Estel, l'arcabisbe de Barcelona ha recordat que diumenge 24 de novembre els creients són cridats a ajudar els damnificats en una col·lecta especial a totes les diòcesis espanyoles. Durant l'homilia ha elogiat la diversitat de tots els que ajuden a reconstruir les zones afectades i ha citat el Papa Francesc, que va reivindicar durant una recent estada a Manresa, a Marsella, per parlar de les migracions des de la ciutat del sud de França, aquesta diversitat reconeguda i acceptada des de Marsella i valorada, que fa créixer la nostra identitat. Des d'aquesta línia, el cardenal Omella va dir que no s'ha de tenir por a la diversitat dins una acció de lliurament generós que s'ha realitzat en la bellesa de que salvarà el món, que és l'amor, i que fa creure en la salvació davant l'alternativa, va afegir, de la confrontació que volen alguns.
Veient la generositat, el corrent generós que ha sorgit en la societat espanyola, un diu, crec en el món, crec en el futur. El nostre món es salvarà, perquè hi ha amor, i no confrontació, com fan alguns i volen alguns.
L'arcabisbe de Barcelona va invitar tots els creients a ser sembradors d'esperances i els va demanar que siguin constructors de fraternitat, sense entrar mai en cap tipus de baralles.
Gràcies a tots. I treballem per construir un món en pau i justícia, i que la confrontació i les baralles polítiques i socials no entrin en els nostres cors. No deixem que això entri. Nosaltres, constructors de germanor, constructors de pau, i no ens deixem enganyar per aquestes baralles.
Igualment, el cardenal Omella es va mostrar orgullós de la solidaritat mostrada per l'Església Arxidiocesana de Barcelona, alhora que va assegurar que la mateixa església, que és la comunitat dels batejats, vol ser una nova samaritana que s'atura a ajudar les persones caigudes i en perill. Aquesta celebració eucarística, concelebrada pels bisbes auxiliars David Abadies i Javier Vilanova, com també per diversos preveres i amb Ramon Uller com a diaca assistent, destinarà la seva col·lecta, per cert, de manera excepcional a Càritas, perquè distribueixi el que s'hagi recollit entre les necessitats dels afectats pel temporal. Així ho va anunciar l'arcabisbe de Barcelona, que també va recordar la singularitat d'aquest gest dins la jornada d'aquest diumenge, la de Germanor, o Dia de l'Església Diocesana. Mentrestant, entre les nombroses entitats que col·laboren en nom de l'Església a la zona afectada per la Dana, hi ha Sant Joan de Déu, per tal de coordinar amb les tasques d'ajuda als milers d'afectats pel temporal. Sant Joan de Déu ha anunciat l'inici d'una campanya de captació de fons sota el nom d'Emergència València, Persones que ajuden persones. Aquesta campanya ajudarà el centre que aquesta obra de Sant Joan de Déu té a la capital valenciana, especialitzat en sensellarisme i exclusió social, així com a continuar amb la seva tasca, ja que en aquests moments està actuant per cobrir ja necessitats urgents pels afectats, com són el menjar, la roba i l'allotjament. Amb aquesta iniciativa, Sant Joan de Déu s'assuma a l'onada de solidaritat per part de les entitats vinculades a l'Església que ajuden els afectats pels aiguats, com és el cas de les Filles de la Caritat, per exemple, també, que van oferir més d'un centenar de places d'habitatge per a les persones que s'han quedat sense llar. També el monestir de Poblet, que aquest dissabte organitzava el concert solidari amb les poblacions afectades, o també Càritas Catalunya, que ha aconseguit en una setmana recaptar 220.000 euros per ajudar els damnificats. Les donacions de la campanya de Sant Joan de Déu es poden canalitzar en l'enllaç que podeu trobar a emergencia-sgd.org. Amb tot aquest panorama, una vegada més, el Papa va tornar a dedicar aquest diumenge un pensament per als valencians que han patit els aiguats. Va ser al final de l'Àngelus, a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Renova anche il mio ricordo per gli abitanti di València.
Reitero també el meu record pels habitants de València i d'altres llocs d'Espanya que estan afrontant les conseqüències de les inundacions. Us faig una pregunta. Heu pregat per València? Heu pensat a fer alguna contribució per ajudar aquella gent? És només una pregunta.
per aiutare quella gente? È una domanda soltanto.
I, d'altra banda, Moçambic va ser un altre dels llocs que el pontífex va posar en el centre perquè la situació actual no faci perdre a la població del país africà la fe en el camí de la democràcia, la justícia i la pau. També va qualificar de preocupants les notícies que arriben des d'aquest país i va animar tothom al diàleg, a la tolerància i a la recerca incansable de solucions justes. Aquest país, Moçambic, ha registrat la mort de 30 persones des de l'inici de les manifestacions que denuncien un frau perpetrat durant les eleccions del 9 d'octubre passat. El bisbe de Roma, novament, va fer una crida a pregar per la martiritzada Ucraïna, on també són afectats hospitals i altres edificis civils, i també per Palestina, per Israel, pel Líban, per Myanmar i pel Sudan, per la pau al món, en definitiva. Després de l'Àngelus, també es va referir al Sant Pare a la cimera sobre el clima, la COP29, que comença aquest dilluns a l'Azerbaidjan. Francesc va recordar aquesta cita i la va vincular als 3 anys que han passat des del llançament de la plataforma d'iniciatives Laudato Si, l'espai compartit en el qual l'Església desenvolupa respostes a la crisi ecològica arran de l'encíclica del mateix pontífex, i va agrair als qui treballen a favor d'aquesta iniciativa la seva feina. Va mostrar igualment la seva esperança que aquesta conferència COP29 sobre el canvi climàtic contribueixi eficaçment a la protecció de la nostra casa comuna. Finalment, destaquem que el papa va recordar aquest diumenge la beatificació del sacerdot espanyol José Torres Padilla a Sevilla. Aquest dissabte va ser el cofundador de la Congregació de les Germanes de la Companyia de la Creu. El pontífex va subratllar que es va distingir com a prevere, confessor i guia espiritual, donant testimoni d'una gran caritat amb els necessitats. Finalment, encara un últim apunt, la població de l'illa de Flores, a Indonèsia, que pateix erupcions del volcà, d'un volcà que hi ha allà, ha estat present, en les paraules del papa, que va pregar per les víctimes, les famílies i els desplaçats.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Notícia important també que ens arriba des de l'abadia de Montserrat, que acaba de comunicar aquest dilluns que el religiós benedictí de la pròpia comunitat, que havia estat denunciat per haver mantingut relacions amb un menor l'any 2019, ha estat condemnat per l'Audiència de Barcelona a 2 anys de privació de llibertat. El monestir, que ha confirmat que assumirà el pagament íntegre dels 20.000 euros per la indemnització de la demanda, reitera la seva condemna a l'actuació del monjo, que considera totalment contrari als valors i principis que defensa la mateixa comunitat i que intenta viure cada dia. Igualment diu que els monjos de Montserrat se senten avergonyits i demanen perdó a la víctima per tots els danys que li han estat causats. Montserrat recorda, a més, que des del primer moment s'ha col·laborat activament en el procés de justícia restaurativa per ajudar la víctima a superar en la mesura del possible aquesta situació. També recorda que l'abusat pot continuar comptant amb tot el suport de l'abadia. La comunitat benedictina aclareix en aquest comunicat que va iniciar una recerca proactiva d'altres possibles víctimes des del moment en què va tenir coneixement dels fets, però sense que s'hagi identificat ningú més. Montserrat reitera que un cop conclòs el procés penal proseguirà el procés canònic que haurà de resoldre en conseqüència. Mentrestant, continuen en vigor les mesures cautelars canòniques imposades des de l'inici, en especial la prohibició d'exercir el ministeri i l'allunyament de Montserrat. L'abadia conclou que condemna enèrgicament qualsevol tipus d'abús, en especial contra els menors, alhora que reafirma el seu compromís amb la lluita sense treva en tot moment i circumstància contra aquestes pràctiques. A més, diu que ja té en marxa des de fa uns anys formacions específiques per prevenir i detectar supòsits com aquests. Arriba, d'altra banda, la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, segons les dades oficials, amb 96 projeccions en 35 municipis. Aquest gran cicle, hereu de la gran visió que va tenir ara fa 20 anys el sacerdot Peyo Sánchez, ofereix dues grans temàtiques aquest any, que són la resistència i, d'altra banda, la metamorfosi o idea de canvi, present, de fet, en totes les creences. Ramon Bassas, director general de Fets Religiosos de la Generalitat, que organitza el certamen des de fa uns anys, ha recordat en una entrevista a Ràdio Estel que el tractament de les religions és una qüestió de drets i marca, d'alguna manera, la qualitat d'una democràcia.
És un festival que ha anat creixent amb el temps, que en aquest any precisament també hi ha més municipis, hi ha més projeccions, per tant això és una mostra que funciona, que a més té, com dèieu, la inspiració i la direcció tècnica de pel·lícules per part del mossèn Peyo Sánchez, que és una de les persones més enteses amb aquesta qüestió i que és una gran oportunitat perquè els ciutadans de Catalunya puguin, primer, conèixer quina és la producció cinematogràfica que es fa al voltant del tema espiritual i religiós i que pugui fer una petita reflexió al voltant d'això amb les entitats del territori.
En aquesta mostra de cinema espiritual de Catalunya hi ha 29 títols de pel·lícules programades dins d'una activitat molt estesa arreu del territori pensada perquè esquitxi el màxim possible de territori català. A més, hi haurà projeccions de pel·lícules en diverses presons i 6 films d'origen català, entre els quals hi ha com a novetat una docusèrie sobre els Pastorets, producció que permet entrar en l'origen religiós de les festes populars. Serà la presentació d'una sèrie que s'emetrà per Nadal. El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat ha comentat també en aquesta entrevista a Ràdio Estel, que el fet religiós, tot i la seva dimensió privada o personal, té també un vessant públic en la nostra societat diversa.
Hi ha una, com deia, aquests presentadors, aquests organitzadors de les projeccions, són entitats religioses o entitats de diàleg interreligiós que hi ha al conjunt de Catalunya. Per tant, sense aquests no existiria això. El que fa la mostra és oferir una sèrie de productes cinematogràfics que acullen aquestes entitats del territori que les projecten. Per tant, hi ha una complicitat molt alta de moltes entitats i de moltes persones que fan possible aquesta mostra i a més, diversa. No? Com dèieu, tant des del món catòlic com del món que és d'on prové l'origen aquesta mostra, però també s'ha anat incorporant la resta de sensibilitat religiosa.
En aquesta 21a mostra de cinema espiritual de Catalunya també hi ha formats nous a la plataforma digital Filmin.cat, que ofereix la possibilitat de veure pel·lícules des de la xarxa. A més, el cicle dedicat a Hermano Olmi ha avançat a la Filmoteca de Catalunya a l'inici de les sessions públiques perquè es va obrir aquest cicle dimecres passat i, de fet, forma part de la mateixa mostra.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Avui, amb la mirada posada a València i a la seva arxidiòcesi, on s'intensifiquen els treballs de reconstrucció, i mentre esperem connectar amb l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, que ens atendrà uns minuts en directe, us expliquem altres notícies en format breu. Les 16 jornades de formació de catequistes organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi han tingut lloc aquest cap de setmana a Tarragona, amb el lema Sembradors d'Esperança. L'espai de treball i d'acollida va ser el centre tarraconense al seminari, on els 150 catequistes arribats d'arreu de Catalunya i les Illes Balears han pogut compartir, celebrar, aprendre i participar un seguit d'activitats preparades per a les jornades, acompanyades pel bisbe delegat de catequesi a la tarraconense, Francesc Conesa, bisbe de Solsona, i també amb la presència de l'anfitrió, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles. La primera tarda va ser, a més de l'acte institucional de benvinguda, una sèrie de tallers formatius, ponències i altres activitats. Vicente Tur, teòleg valencià, va parlar sota el títol «El catequista ancorat en l'esperança». I la sessió va ser impartida, una segona, pel professor de l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona, Josep Oton, que va continuar amb el tema de l'esperança en el context del procés catequètic, amb el títol «El catequista comunicador d'esperança». Diumenge es va fer la ponència d'Angelines Morales, de l'Acció Catòlica General, que va parlar sobre el catequista com a signe d'esperança. A més de les ponències i tallers, també hi va haver temps per al diàleg compartit, la pregària i la celebració eucarística, sobretot per l'agermanament dels participants, fraternitat que ajuda a consolidar tota l'activitat de la catequesi. També recordem que precisament a València un home de 46 anys ha estat detingut aquest cap de setmana per haver atacat 4 religiosos del monestir franciscà del Sant Esperit de la muntanya de Gilet. Un dels frares atacats, que havia estat donat per mort, continua viu, tot i que està ingressat en estat molt greu a l'Hospital Clínic de València per traumatisme cranioencefàlic, segons ha informat la comandància de la Guàrdia Civil. Els tràgics fets van tenir lloc cap al matí de dissabte, a primera hora, quan un atacant armat amb un objecte contundent va irrompre al monestir i va recórrer els passadissos fins al punt que va atacar diversos membres de la comunitat que en aquell moment es trobaven a les sales, a les seves habitacions, després d'haver compartit l'esmorzar. Segons testimonis, deia que era Jesucrist i que volia acabar amb la vida dels frares. I un últim apunt, precisament sobre l'activitat del Papa, que ha recordat aquest dilluns que Sant Bernat va promoure un programa de caritat integral i de pau. Ha estat en rebre en audiència els membres de les delegacions de la diòcesi d'Aosta a Itàlia i de la Congregació dels Canonges del Gran Sant Bernat, coincidint amb el final d'un any jubilar dedicat al centenari de la proclamació de Sant Bernat com a patró dels alpinistes, els viatgers i els habitants dels Alps, com també pel novè centenari de la canonització del sant i primer mil·lenni del seu naixement. El Sant Pare va recordar que l'anunci, l'acollida i la promoció de la pau són fonamentals per entendre la missió dels qui segueixen el carisma de Sant Bernat.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet, el rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat, les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona i des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel. Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Com estem dient avui, des del principi del programa, continua la solidaritat a València, on la gent pateix les conseqüències dels aiguats, gairebé dues setmanes després del fort atac de la Dana. Un lloc especialment castigat és la parròquia de Nostra Senyora de Montserrat, de Picanya, on el rector Joaquim Cibera encara no té paraules per descriure el que ha hagut de viure aquests últims dies. Primer van ser les riuades, que el van deixar dos dies sense poder sortir del pis on viu, al costat del temple, i després la jornada sense descans per desenrunar i per enterrar fins i tot les cinc víctimes mortals que de moment ha deixat el pas de la Dana per aquest municipi de prop de 12.000 habitants. Per exemple, la mateixa aigua que va trencar les portes de l'església, es van portar alguns sants cap al carrer i va sepultar-ne els bancs per la gran quantitat de sediments que transportava. Això només és un dels exemples de tot el que s'hi viu i que volem compartir. Avui li agraïm que ens hagi atès amb l'arcabisbe de València, Enrique Benavent. Monsenyor Enrique Benavent, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, encantat.
Nosaltres també contents de saludar-lo. Li agraïm que ens atengués ara fa menys d'una setmana, tot just al matí següent de les destrosses inicials en el programa El Matí a Ràdio Estel amb la nostra companya Mercè Raga. Però avui potser amb una mica més de serenor, tot i que és relativa, suposo, la serenor. I no? Com està la situació ara mateix? Tenim l'exemple de Picanya i altres.
Sí, tenim altres parròquies bastant afectades, sobretot de la comarca de l'Horta Sud, també de la comarca de la Ribera, el Gemesí. Uh-huh. I, bueno, les parròquies, algunes també de la comarca de l'Alfoia de Xiva i Bunyol, però sobretot són les comarques de l'Horta Sud. Uh-huh. Canyà, Paiporta, dues parròquies de Catarroja i Sedaví, Alfafar. Són parròquies molt afectades, sí.
Sí, i tant. La col·lecta del dia de l'Església Diocesana, l'Arcidiòcesi de València, va ser excepcionalment per les víctimes. Com ha anat aquesta col·lecta? Pel que vostè pugui saber, suposo que encara és poc, però...
No tinc dades encara.
Però com valora aquest gest, més enllà de les xifres?
Bueno, el que jo he vist, vaig estar ahir en una parròquia i el que vaig veure és un sentiment de solidaritat gran entre les persones que estaven participant de l'Eucaristia de la parròquia, i un sentiment col·lectiu de que s'ha d'ajudar a les víctimes i també a les parròquies que han estat afectades, evidentment.
Certament. Com ho està vivint tot vostè personalment i com a pastor de l'Església? No sé si ens pot fer una síntesi. Clar, aquests dies segurament són difícils de descriure. Vostè ha patit molt, com han patit tots els diocesans, especialment els que estan ajudant sobre el terreny i els que han arribat de fora, que també sabem que en són molts. Però vostè personalment i com a pastor, com ho està vivint? Quines sensacions vol compartir?
El primer que vaig fer és assabentar-me de com estaven els sacerdots, seminaristes dels pobles afectats, les seues famílies. Gràcies a Déu no hem tingut cap baixa personal. Després vaig visitar les parròquies, algunes de les parròquies afectades, perquè la extensió geogràfica de les zones afectades és molt gran, perquè està des de la comarca de Requena-Utiel, la Foia de Bunyol, la Ribera Alta, l'Horta Sud, i una mica també algun poble de la Ribera Baixa. Per tant, són moltes parròquies, no és possible visitar-les totes encara. Algunes les he visitades i no he pogut accedir, no vaig poder accedir, perquè estaven treballant les màquines pesades, la situació del trànsit era una mica caòtica i no era tan fàcil anar, no? Però... d'alguna manera, que és el que jo he vist, una gran solidaritat, com que penso que ho han vist tots, una estar a prop de la gent que està patint, assabentar-me de la situació de les parròquies, dels grups parroquials. He vist també com parròquies de la ciutat que no han estat afectades s'han solidaritzat en una parròquia concreta, al millor d'alguna zona, han enviat grups de voluntaris, i els rectors i els voluntaris de Càritas anaven també enviant-los a cases particulars. D'alguna manera he vist un gran moviment de solidaritat. Jo, en la mesura en què he pogut, m'he apropat, he visitat 15 o 16 de les parròquies afectades, continuaré visitant-les en la mesura que les meves obligacions m'ho permeten. Em sembla que en alguns llocs la situació de la vida va normalitzant-se, almenys en quant a les condicions externes i bàsiques de vida, i encara que molts han perdut el treball, no tenen ara treball, les dificultats d'accés als llocs de treball per a molta gent són molt complicades, perquè també les xarxes de comunicació, de trens, de rodalies, de metro, tot això no funciona. I aquesta és un poc la situació que estem vivint.
Una situació que apunta cap a un llarg camí, tot i que es vagin normalitzant les vides en alguns municipis, però un llarg camí fins a la normalització total, suposo, oi?
Sí, jo penso que el camí serà llarg, perquè hi ha infraestructures bàsiques molt afectades i bueno, ja no es pot oblidar que la comarca de l'Horta Sud és una comarca que té un teixit industrial, de magatzems, de comerç, molt gran. Possiblement és la zona de concentració d'empreses de València, possiblement la més gran. I, per tant, molts treballs, molts llocs de treball estaran afectats.
Des d'aquí, evidentment, el nostre afecte i la nostra solidaritat dintre del que puguem expressar en paraules. També li volia preguntar, més a nivell tècnic i pràctic, si hi haurà alguna celebració eucarística per les víctimes, a banda de la que vostè va presidir, per exemple, l'endemà. Hi ha previst algun acte litúrgic? També suposem que de les més de 200 víctimes, o quan se sàpiga el balanç, doncs n'hi haurà moltes de catòliques que potser voldran...
Sí, molts estan celebrant els funerals en les parròquies o en tanatoris, perquè algunes de les parròquies encara no es pot celebrar l'Eucaristia. Concretament, Paiporta, per exemple, que és una de les poblacions més afectades, junt amb Picanya, l'església de Sant Jordi encara no està, em sembla, apta per
disponible.
Un culte. Sí, i per tant...
Una cosa són les celebracions familiars de cada víctima.
Ja farem una... Però vull una mica que es tanque tot este cicle saber exactament quantes víctimes són i una mica quan es normalitzi una mica més la vida de les persones, perquè celebrar un funeral en la catedral en aquests moments no té massa sentit quan les persones encara no poden viure normalitat en sa casa.
Cert.
O no poden acudir a la catedral en normalitat per a poder celebrar l'Eucaristia.
No?
Una mica, esperem que es normalitzi una mica la vida.
Avui parlem amb l'arcabisbe de València, Enrique Benavent. De seguida no li robarem gaire més temps, però li proposem escoltar en 15 o 20 segons una cosa que va dir ahir diumenge el cardenal Omella durant la missa diocesana per les víctimes.
Gràcies a tots. I treballem per construir un món en pau i justícia. I que la confrontació i les baralles polítiques i socials no entrin en els nostres cors. No deixem que això entri. Nosaltres, constructors de germanor, constructors de pau, i no ens deixem enganyar per aquestes baralles.
El cardenal Omella feia una crida a l'Església per això, perquè vagi a la seva, no? Diguéssim, fugint de conflictes. Vostè segur que no és aliè tampoc al que viu del que són les disputes polítiques. No li demano que entri en això, però sí, què hi diria, no? En positiu, sobre el missatge cristià davant d'això.
Qui és més responsable o qui... El que està clar és que en aquests moments l'objectiu prioritari han de ser les persones que estan patint, les que han tingut víctimes. Darrere de cada persona hi ha una petita tragèdia. Fins i tot els que s'han salvat moltes vegades en situacions dramàtiques també han passat una nit. I ara el més important és posar el focus d'atenció en les víctimes, ajudar-les a que refacin la seva vida. Mm-hmm. Després els polítics ja trauran les conseqüències que hagin de traure.
Mm-hmm. Està claríssim, i potser entrar en les polèmiques distreu, com vostè diu, d'allò fonamental, oi?
Mm-hmm. Exactament.
Sí. Bé, de Càritas alguna cosa, evidentment, parlar de l'Església és parlar també amb bona part de Càritas, suposo que amb tota l'ajuda també de Càritas espanyola, de les diòcesis, València se n'està beneficiant en un moment molt difícil, oi?
Sí. Càritas està fent una gran tasca per a fer que productes de primera necessitat arriben als llocs afectats, però després Càritas està fent també rebent donatius que d'alguna manera a llarg termini hauran d'anar aplicant-se segons les necessitats de vaja emergència i segons una mica els criteris que establiran les Càritas parroquials a nivell de vicaria episcopal, d'alguna manera per ajudar sempre a les persones més necessitades.
Efectivament, perquè Càritas...
Estan fent molts donatius, gràcies a Déu, i la gent és molt solidària, i d'alguna manera hem d'atendre els dos fronts.
Mm-hmm.
Les necessitats immediates i a llarg termini les ajudes que les persones puguen anar necessitant.
Efectivament, això anàvem, no? Que Càritas treballa sempre, no només amb emergències com aquestes. I finalment, el papa acaba d'anomenar dos bisbes auxiliars per a València. Enhorabona, senyor arcabisbe Enrique.
Moltes gràcies. Sí.
Com valora això?
Ajuda.
Serà una ajuda per vostè. Pel que sabem, com que en aquests dos anys vostè havia anat perdent els bisbes auxiliars que tenia a València, ara en recupera amb dos nous un aire renovat. Pel que sabem, estava ja signat abans d'aquesta tragèdia, però és molt oportuna, no?, aquesta notícia.
Oportuna, sí, jo penso que és també un gest del papa, dels molts que ha tingut amb nosaltres aquestes dues setmanes últimes, i penso que per a l'Església de Diocesana serà un gran bé, i per a mi també una gran ajuda. Aquest bisbat és molt gran, és molt extens, molt poblat, moltes parròquies, moltes activitats, i per a mi serà una gran ajuda.
Doncs enhorabona. No sé si se sap, ara de memòria no ho recordo, se sap ja la data de l'ordenació episcopal?
L'11 de gener.
L'11 de gener, que esperem que... A les 11 del matí. Dissabte 11 de gener, a les 11 del matí, a la Catedral de València, aquesta ordenació episcopal dels nous auxiliars. Serà després de Nadal, i esperem que també la sensibilització del Nadal, oi, ajudi, no?, i estimuli aquesta solidaritat.
A recuperar. recuperar una mica l'esperança i a ser més solidaris de si mateixos.
Molt bé. Monsenyor Enrique Benavent, arcabisbe de València, des de fa 2 anys, tot just ara, em sembla, si no recordo malament, que va començar.
I ara són fa 2 anys.
Sí.
Vaig prendre possessió l'11 de desembre, però ja estava nomenat.
Molt bé. Com que va estar gairebé una dècada a Tortosa, des d'aquí, evidentment, el recordem molt. Li enviem una abraçada a vostè, evidentment, a tota l'arxidiòcesi de València. I fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
De seguida, la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Arribar a la cua del supermercat amb 2 carretons plens i sentir...
Ei, passa primer, si vols. Només portes 2 carretons.
Segur?
Esclar.
Deixem-lo passar.
Doncs no és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any, per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 14 de novembre. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositar. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients.
La veu de Càritas.
Benvinguts, amics i amigues, a aquest espai, la veu de Càritas, la secció que us acompanya els dilluns des del Sense Distància. És el moment de la caritat, del servei als més necessitats. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. El president de Càritas espanyola, Manuel Bretón, va traslladar dissabte passat a la reina Letícia el compromís de la institució en la restitució a mig i llarg termini dels mitjans de vida de les persones damnificades per la dana. La interlocució va tenir lloc en el marc de les reunions de treball que la reina manté aquests dies amb les entitats socials al Palau de la Zarzuela. Durant la trobada, Manuel Bretón va explicar que Càritas no ha hagut d'anar-hi a l'emergència perquè ja hi era abans de la riuada, que ha provocat, segons les últimes xifres oficials, 223 morts i 78 desapareguts, a més de quantiosos danys materials. A València, les 426 Càritas parroquials que hi ha, 37 es troben especialment afectades per aquesta catàstrofe natural. En altres punts del país, algunes Càritas parroquials que també s'han vist afectades per les intenses pluges han hagut de sortir en suport de la població, com és el cas de l'Etur, a la província d'Albacete, o al municipi de Mira, a Conca, així com Màlaga, Xerès i Almeria. A la reunió, el president de Càritas espanyola va explicar que Càritas era a les zones afectades ja abans i que hi és ara, però també quan s'acabi l'atenció mediàtica i continuarà sent-hi. Els esforços de l'entitat catòlica se centren a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels afectats i, sobretot, a millorar la coordinació de l'ajuda. El president de Càritas espanyola va traslladar a la reina la seva preocupació perquè els accessos segueixen sent molt limitats i exigeixen molt l'esforç en temps i feina per poder respondre adequadament a l'emergència. Càritas Diocesana de Tortosa, d'altra banda, ha fet un primer enviament de 25.000 euros amb destinació als afectats per les greus inundacions en diverses zones de la Comunitat Valenciana la setmana passada. Estem davant d'una catàstrofe humanitària de dimensions importantíssimes. Fins ara, a les víctimes mortals i als desapareguts cal afegir el nombre d'afectats, una estimació de 845.000 persones en total. 24.000 alumnes en edat escolar, a més, es troben sense centre, sense escola. Els danys materials que han afectat infraestructures, habitatges, locals, comercials, vehicles, zones de conreu i altres activitats econòmiques són importantíssims. Durant aquesta emergència, el conjunt de Càritas parroquials i interparroquials de Tortosa, així com altres comunitats cristianes i aportacions individuals, han fet possible que amb les seves donacions s'hagi pogut fer aquesta transferència des de Càritas Tortosa. Com dèiem, 25.000 euros. Es poden fer més donatius a través del Bizum 06655 06655 o entrant al web caritastortosa.org. Una altra Càritas, la d'Andorra, va enviar divendres passat un tràiler carregat amb 32 tones de material de primera necessitat i roba per als afectats de les greus inundacions a València. Aquesta acció, realitzada en coordinació amb Càritas València, ha estat possible gràcies a la col·laboració de Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, UDA Solidària, Farmàcia Enclar i Rètols La Font. Forma part, a més, de les activitats de suport que coordina Càritas, on destaca la recollida de fons per als afectats. Entre aportacions pròpies i col·lectes de material a Andorra, s'han pogut recollir al llarg d'aquests dies, com dèiem, 16 tones de menjar, estris de neteja, aigua, productes d'higiene personal i de neteja. Les altres 16 tones corresponen a roba i material tèxtil que aporta directament Càritas andorrana procedent del seu rober. S'ha obert una campanya de recollida de fons per ajudar els afectats de les inundacions. Per tant, continua viva aquesta campanya. Càritas d'Andorra està en contacte amb la de València per coordinar les accions i altres que es puguin anar planificant els propers dies. Parlem de la celebració aquest diumenge vinent, 17 de novembre, de la 8a Jornada Mundial dels Pobres. Amb aquest motiu, la Conferència Episcopal Espanyola i Càritas sumen novament els seus esforços a la mobilització de les comunitats cristianes i tota la societat en els objectius d'aquesta cita anual convocada per Papa Francesc. En aquesta 8a edició, amb el lema La pregària del pobre va de dret a l'oïda de Déu, el pontífex exhorta tothom a fer com a pròpia la pregària dels pobres i resar amb ells, perquè la manca d'atenció espiritual és la pitjor discriminació que pateixen les persones en situació d'exclusió. La Jornada Mundial dels Pobres és una oportunitat pastoral que invita els creients a escoltar el que preguen aquestes persones necessitades, prenent consciència de la seva presència i la seva necessitat. El Sant Pare considera aquesta jornada una ocasió propícia per dur a terme, diu, iniciatives que ajudin concretament els pobres i també per reconèixer i donar suport a tants voluntaris que es dediquen amb passió als més necessitats. La idea d'impulsar aquesta jornada va sorgir el 13 de novembre de 2016, quan en el tancament de l'any de la Misericòrdia i quan la Basílica de Sant Pere del Vaticà hi havia el marc del jubileu dedicat a les persones marginades, doncs es va donar inici a aquesta iniciativa, la Jornada Mundial dels Pobres. Per animar la celebració d'aquesta jornada, l'Episcopat Espanyol i Càritas han preparat diversos materials que estan disponibles en un espai creat per utilitzar-los per part de totes les diòcesis, amb les seves càritas, parròquies, comunitats, moviments, associacions i institucions de l'Església en general. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la plataforma d'infància de Catalunya PINCAT, així com CATESCO i l'Institut de Drets Humans de Catalunya han presentat les aportacions que han fet a l'examen periòdic universal, mecanisme del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que analitza la situació general dels drets humans en cadascun dels estats membres cada 4 anys i mig. Espanya haurà de sotmetre's a aquests examen entre l'abril i el maig vinents. I des de la societat civil s'ha volgut presentar un diagnòstic propi perquè sigui inclòs en l'examen i les recomanacions que es plantegen al Consell de Drets Humans perquè les pugui incorporar. La conclusió dels informes presentats és que els drets humans continuen sent l'assignatura pendent. Els documents de les entitats mostren mancances greus en drets socials, com ara l'habitatge, l'ocupació, l'educació o la salut, i evidencien la desprotecció de col·lectius especialment vulnerables. Entre les recomanacions que s'han traslladat a l'ONU hi ha la d'assegurar el dret a l'empadronament, desenvolupar un sistema de garantia d'ingressos mínims eficient, accessible i inclusiu, posar en marxa una estratègia per a l'emancipació juvenil i reconèixer i dignificar el treball de les cures, així com reconèixer també l'assistència personal i implementar l'estratègia per combatre la pobresa infantil i fer un pacte contra la segregació escolar. I completem aquesta primera part de la veu de Càritas explicant-vos que Càritas Diocesana de Girona alerta de les conseqüències devastadores que ha tingut la inflació sobre les famílies més vulnerables ateses per l'entitat durant el període entre el 2022 i el 2024. Entre altres xifres, l'entitat catòlica alerta que la meitat de les famílies ateses no poden mantenir una alimentació adequada i que gairebé la meitat, també un 45% de les llars, necessiten ajuda per sobreviure i fer front a despeses com ara l'habitatge, subministraments o alimentació. Aquestes dades s'extreuen d'un informe que ha elaborat l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. Ha sortit davant dels nivells històrics assolits per la inflació durant el període analitzat, 22-24. El 2023, tot i una certa moderació, l'habitatge i els subministraments van continuar amb una tendència alcista, amb increments del 10 al 12% pel que fa a lloguers i hipoteques i el 20% en els preus de l'electricitat i del gas. A les conclusions de l'informe es deixa clar que les famílies ateses viuen en una espiral de vulnerabilitat econòmica i social amb una elevada cronificació de la pobresa. Volem conèixer la tasca de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social. En Franzina Alsina, que és titulada en grafologia i també per la Universitat de Barcelona i per Bellpost de Barcelona. L'any 1989 va començar com a voluntària a Arrels Fundació fins a l'actualitat i el 2005 va iniciar la seva col·laboració amb la Fundació Yamuna. A la Federació Catalana de Voluntariat Social va ser escollida coordinadora territorial i presidenta a partir del 2010. El 2017 va entrar a presidir la taula d'entitats del tercer sector fins al 2020, quan va ser reelegida per 4 anys més. Com que ha estat col·laboradora d'aquesta casa molts anys, la saludem amb especial afecte. Senyora Franzina Alsina, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda. I una cosa, Ignasi, que no tens controlat.
A veure,
demà
digui.
Se m'acaba la meva presidència.
Per tant, l'entrevistem la vigília del final, eh?
És l'última entrevista que se'm fa que com a presidenta de la taula.
Ja l'hem tinguda moltes vegades en aquest estudi, abans dels càrrecs que ha tingut com a presidenta de la Federació de Voluntariat i ara de la taula, però vaja, sobretot ha vingut sempre com una servidora de la societat, de l'acció social. Això segur que li agrada, que li recordem.
Sí, i tant que sí.
Bé, quina és la missió principal, encara ho pot dir com a presidenta, de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya?
Mira, la taula va néixer ja fa més de 20 anys amb dos objectius com a molt clars, no? Un era la defensa dels drets socials i la lluita per erradicar la pobresa, l'exclusió i les desigualtats i per enfortir aquest tercer sector, que són les organitzacions socials, per fer-les més eficients i també que fossin més eficaces i innovadores a l'hora d'atendre i d'acompanyar aquestes gairebé 2 milions de persones, són 1.900.000 i escaig mil, que estan en situació d'exclusió social o risc d'exclusió social. No? Aquesta va ser com la missió principal de la taula quan va néixer. No? Ara, actualment, va ser fer aquesta mena com de paraigua on estan sota les federacions, que són les seves sòcies, que actualment en tenim 37 federacions. I penseu que en aquest moment la taula està representant a més de 3.000 entitats socials no lucratives que tenim arreu del territori català. No?
Molt bé. Quins són els principals reptes que afronta el tercer sector social actualment?
Home, actualment, com nosaltres estem acompanyant a una situació de vulnerabilitat i estem fent una tasca d'agent social, però a part de ser un agent social ens trobem que no som reconeguts com a tal. I nosaltres sí que teníem molt interès, bueno, i estem treballant, i hem treballat molt dur, per aquest reconeixement sigui a nivell institucional. I per això trobem que era imprescindible poder aprovar la llei del tercer sector social, o sigui, la teníem a tocar, però al caure el govern tot això s'ha quedat aturat, no? Ja s'estava tramitant en el Parlament i ens faltava ja un període d'esmenes i ja per a la seva aprovació aquest mes de juliol. Nosaltres el que demanem i confiem en els partits polítics és que quan es comenci a donar una altra vegada la tramitació, que reprengui aquesta tramitació, sí que els hi demanem que, si us plau, la reprenguin en el punt on va quedar, no tornar a començar allò de la casella de sortida, perquè és una llei que necessitem i que ens ha de dotar ja d'un marc legal que reconegui el que som, el que som, el que fem i el que estem aportant a la societat, no? És, com et deia abans, som un agent social. I nosaltres el que demanem és que se'ns asseguri la participació proactiva en el que és el tercer sector. Nosaltres volem estar a l'hora del disseny, de l'execució i del seguiment de les polítiques socials.
Molt bé. Molt important la feina integradora, transversal d'aquesta taula, que ja fa anys que existeix. Per cert, una pregunta breu tècnica. Vostè acaba el mandat, ja no es pot presentar a una altra elecció?
No, perquè he complert els dos mandats.
Dos mandats, sí, això teníem entès.
Per estatuts tenim marcat que màxim són dos mandats.
Molt bé. I sap com anirà la seva substitució? Diguéssim, tècnicament ja deixarà demà de ser presidenta i hi haurà una elecció directament, o com
demà
funciona?
Mateix. Demà mateix, demà a la mateix. Tarda, hi ha una assemblea on s'elegirà la nova presidència i després també la nova junta directiva, perquè quan s'acaba, s'acaba tota l'hora.
Tota l'hora, sí.
Acabem president i vocalies.
Per cert,
i llavors, sí.
Sí, sí, digui. No, digui vostè.
L'assemblea ha de triar les vocalies que exerceixin, perquè tothom va per lliure, diríem. És llista oberta total.
Molt bé.
I primer s'elegeix el president i després s'elegeix a qui l'acompanyarà.
Molt bé, molt bé. Sabem que la seva predecessora era dona, per tant, és un càrrec que de moment ha estat bastant de dones, el de la presidència. Veurem demà.
Per cert, bé, només tenim una persona que s'ha postulat per ser president.
Ah, molt
bé. Esperem, sí, que surti elegit.
Esperem que surti elegit si hi ha només un candidat, exacte. Doncs llavors està més clar, està més clar. No sé si es pot dir qui és.
Jo preferiria esperar demà.
Molt bé,
no?
Doncs esperem a demà, perfecte, cap problema. Francina Alsina ens acompanya avui en el testimoni de la veu de Càritas. Li ho agraïm especialment, també li agraïm aquests, doncs això, 7 anys de servei, perquè el primer mandat va ser una mica més curt, però el segon de 4 anys. I li volia preguntar també per la importància de la formació per les entitats del tercer sector, no? Aquesta gran quantitat i diversa d'entitats, quina importància té la formació?
Home, nosaltres creiem que és cabdal una formació contínua per poder millorar la nostra acció social, no? Perquè els reptes que hem estat afrontant són moltíssims. Penseu que, recordeu, no fa tant de temps que vam patir una Covid. I recordem que les entitats socials van estar sempre al peu del canyó. Aquí no es va tancar mai la paradeta. Després hem tingut que patir o de veure, no?, les persones o la situació de crisi o mitja crisi que hem estat suportant degut a l'escalada de preus, l'escalada de preus d'energia que se'ns va escapar el 2012, que ens va començar aquesta guerra d'Ucraïna, que va trasbalsar-ho tot. Cada vegada, o sigui, tot el que està visquent aquesta societat, hem de donar respostes molt professionals. I llavors, si nosaltres, com a entitats, volem ser molt eficients, molt eficaces i innovadores, tenim claríssim que la formació juga un paper clau per poder capacitar els professionals, no? Perquè cada vegada la cosa la tenim més complicada.
I tant, i tant. Encara parlem uns minuts amb Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest dimarts se celebren les eleccions, com dèiem, i, per tant, li volem demanar també un balanç, no?, de la seva etapa, d'aquest mandat i de l'anterior.
Home, jo estic contenta.
Molt bé.
Jo faig un balanç molt positiu del que han estat aquests anys, no? I, a part de tot, ara t'ho deia... Bueno, jo quan em vaig seure, no?, davant de l'ordinador, perquè d'anar allò de les quatre parauletes que dirigiré i tota la història, i t'obligues a fer... A mirar enrere, no?, de fer un balanç, i he pensat, ostres... Que ràpid m'han passat aquests 7 anys, però la de coses que han arribat a passar durant aquests 7 anys. Perquè, clar, vaig ser conscient en aquest moment que tan sols entrar em vaig trobar amb un 155 de cara. I quan jo encara ni controlava la situació, perquè acabàvem de ser elegits i jo venia amb molt bona voluntat, però amb molt poca experiència dintre d'aquest camp. Sort que vaig tenir, sempre ho dic i ho seguiré dient fins cansar-me, una junta directiva meravellosa, fantàstica, que em va convoiar en tot moment i ens vam anar a poder sortir, però les entitats socials vam patir molt en aquell moment.
Sí, sí.
Ens van trasbalsar tot tot el que teníem
aquell
per trasbalsar
moment,
i més.
I tant, aquell moment polític tan, tan excepcional.
Sí,
tan...
perquè, clar, ens vam trobar que se'ns van aturar tots els les subvencions que ja tenien que arribar, es va aturar tot, perquè es tenia que tot centralitzar des de la capital de l'Estat, i aquí allà no entenien com funcionaven els d'aquí, i els d'aquí estaven passant-ho molt malament, no? Mm-hmm. Després hem pogut tenir una estabilitat degut a, perquè la situació política està a la que ha estat, i hem tingut uns governs molt curts que no han permès que les polítiques tampoc es poguessin anar assentant, no?
I la pandèmia. I que... Vostè va patir la pandèmia,
exacte.
No?
Exacte. També hem tingut una pandèmia. O sigui, han sigut temps com a molt convulsos, però ens n'hem anat sortint, no? I ens n'hem anat sortint, i això us dic, amb la gran generositat de tothom, perquè tothom ha remat cap a la mateixa direcció. I les federacions que composen la junta directiva han estat molt generoses, sempre pensant en el bé comú i no en el particular. I llavors, clar... I, a sí, més sí. A més, el que s'ha treballat molt és per cohesionar el sector. I amb això estic contentíssima, perquè de veritat que el sector camina molt més de la mà que quan jo vaig entrar.
Sí, ens queda molt poc temps, senyora Francina Alsina, però les entitats socials han proposat un nou model d'acompanyament a les persones que es troben en un procés d'envelliment. Quines són les principals prioritats i reivindicacions d'això breument?
Mira, és que es té que abordar la situació de l'envelliment perquè hi ha molts models d'envelliments, no? Perquè no és només la persona que arriba amb una dependència. Pensem que hi ha molta diversitat d'envelliments o de belleses, perquè tenim, sí que tenim aquestes persones grans en situació de vulnerabilitat i dependència, però pensem també que hi ha persones que tenen molta autonomia i persones que tenen un envelliment prematur a causa de problemes de salut. Llavors, nosaltres el que veiem és que aquest envelliment és molt interseccional i el que demanem és que s'incorpori a la persona com a protagonista, però com a protagonista perquè participi en el disseny de les polítiques que l'afecten i prengui les seves pròpies decisions sobre com vol viure aquesta etapa de la vida. Val? Perquè que aposti, o sigui, el que demanem és que s'aposti per la proximitat i els entorns i que s'incorpori al paper de la comunitat i dels ecosistemes locals de cura. Val? Ha de ser que els recursos s'adaptin a la persona i a les necessitats i demandes de la persona i que no sigui a l'inrevés, com està passant fins ara.
Mm-hmm. Molt bé. Hem d'acabar. Ens queda recordar que Càritas, evidentment, forma part de la Junta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector. També per això té molta... Hi ha molts vasos comunicants avui en aquest espai amb la taula. Finalment, li vull donar l'enhorabona per la nominació del projecte simbiòtic d'M4 Social de la Taula del Tercer Sector a la categoria Digital Transformation als European Social Services Awards 2024. Ens pot fer una síntesi molt breu per acabar ja d'aquest projecte?
Mira,
què és?
Per nosaltres ha sigut un gran orgull que se'ns hagi reconegut la feina a nivell europeu, no? I amb uns premis com aquests. El que estem fent és, a través, des del nostre programa, aquest que és l'Enfer Social, i a través d'una entitat que és Simbiòtic, estem acompanyant a les entitats socials en el que és un canvi cultural per avançar en la gestió de les dades i millorar així l'atenció a les persones. O sigui, nosaltres el que estem fent és facilitar l'acompanyament i recursos perquè més d'una vuitantena d'entitats socials adoptin la sinergia CRM i un software de CRM que ja existeix i que permet adaptar-se a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector. O sigui, l'objectiu és que l'entitat millori aquesta gestió interna i els sistemes d'informació i relació amb la seva base social de les entitats.
Tot
no sé si t'ho he dit prou ràpid.
Ui, no, li agraeixo.
M'entrava encara.
No és pas per voluntat nostra, sinó per temps, però ho ha explicat ja molt bé, molt clarament. Moltes gràcies, Francina Alsina. Li volem donar les gràcies per aquesta entrevista. Enhorabona per aquest temps presidint la taula del tercer sector. I ànims en la nova etapa per vostè personalment i per la taula amb nova presidència i nova junta. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-ho sempre present.
Adéu-siau.
Adéu.
encara alguns apunts d'agenda. Com dèiem a l'entrevista, 63a Assemblea General, on s'escollirà la composició de la nova Junta de la Taula del Tercer Sector Social. A més, ara, d'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Tarragona inaugura nova botiga Re a Reus. Es tracta del segon establiment de roba i complements de segona mà, després de 2 anys d'obrir-ne una altra a Tarragona. La presentació de l'espai és aquest dimarts a les 11 del matí a la botiga del carrer de la Galera 20 de Reus. Aquest dijous té lloc a Solsona l'Assemblea General de Càritas Catalunya. Previsiblement sabrem el nom del nou president o presidenta de l'entitat. Càritas Diocesana de Lleida acollirà aquest divendres també de 10 a 1 al matí una donació de sang a la biblioteca de l'entitat, a la plaça de Sant Josep, número 2 de Lleida. I finalment, Càritas Terrassa i l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts, Terrassa Sant Quirze, organitzen per aquest dissabte la 6a caminada solidària de 5 quilòmetres de dificultat baixa. Serà des de les 10 del matí amb sortida al pàrquing dels jutjats i arribada a les Fonts. Fins aquí la veu de Càritas. I fins aquí, sense distància, us acompanyem cada dia a 3:15 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.